Super Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Controvèrsia a Premià de Dalt. L'Ajuntament, governat per Junts, ha contractat l'empresa Desocupa com a assessora per realitzar desnonaments al municipi. El contracte és d'un any per un import de 3.000 euros amb l'objectiu de que Desocupa faci funcions d'intermediació per recuperar béns immobles ocupats de manera mafiosa o delinqüencial. No fa pas gaires dies, recordem que alcaldes de l'Arc Metropolità de Barcelona, molts també de la comarca del Maresme, van demanar al Congrés dels Diputats canvis en la llei d'enjudiciament criminal per possibilitat de desallotjaments en només 48 hores. I és que dins del marc que permet la llei, els ajuntaments, quan estem ja només 8 mesos de les eleccions municipals, intenten buscar vies per resoldre situacions que afecten a nombrosos ciutadans, com per exemple tot això de les ocupacions. Bona tarda, soc Carlos Losada i et vull recordar que Premià de Dalt és una població d'uns 10.000 habitants i que està situada a la comarca del Maresme, una de les que té un índex d'ocupació delinqüencial més elevats de Catalunya. Ara, l'Ajuntament de Premià de Dalt, a mans de Junts, recordem-ho, que va donar llum verda també al Congrés a una llei que ha donat carta blanca a aquest tipus d'ocupacions tan salvatges, fa un pas endavant per acabar amb aquesta xacra. Yolanda Canales, com ho ha explicat l'alcalde premianenc?
L'objectiu és evitar els procediments judicials. Aquí és on actuarà Desocupa en la resolució amistosa del conflicte per no arribar, com dèiem, als jutjats davant la lentitud de la justícia, un fet que greuja l'impacte negatiu de les ocupacions al municipi. És el que ha explicat l'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, que ha reconegut que la seva decisió pot aixecar crítiques, però també ha deixat clar que el que més li importa és garantir la seguretat del municipi i dels veïns. I en tot cas ha precisat que Desocupa actuaria en el cas de les ocupacions mafioses, amb aquest servei d'assessorament. Quan hi hagi ocupacions socials de famílies vulnerables, aquestes les seguirà gestionant serveis socials. Triadó ha defensat l'empresa, de qui diu que utilitza mètodes alternatius, però també és cert, ha afegit, que tot i les denúncies que ha rebut Desocupa, mai ha estat condemnada per les seves actuacions.
A dia d'avui, zero condemnes. O sigui, a dia d'avui, o sigui, al moment que si hi hagués algú que em diu, escolta, hi ha una condemna per alguna actuació que han fet, doncs igual han tingut moltes denúncies, però zero condemnes. I al final valores més la seguretat, el que impacte positiu que pot donar la seguretat del poble, que per altra banda l'impacte mediàtic, per entendre's, no? Al final la prioritat quina és com a alcalde? Doncs la seguretat dels més veïns.
L'alcalde confia en que la contractació de Desocupa tingui un efecte dissuasori entre les màfies. Abans de la contractació d'aquesta empresa, l'Ajuntament de Premià de Dalt ja havia posat càmeres de control i matrícules a tots els accessos del municipi i va posar en marxa un equip de serenos que du a terme una empresa privada per fer vigilància al poble durant la nit en zones apartades. S'ha de tenir en compte que les ocupacions il·legals d'habitatges són una constant a la comarca del Maresme. La seva capital, Mataró, és darrere de Barcelona la ciutat que té un major nombre d'ocupacions il·legals. Es registren una mitjana de 50 cada mes.
Saludem ara el senyor Josep Maria Espanyol, que és advocat especialista en temes d'ocupació. Senyor Espanyol, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Aviam, d'entrada, sorprèn una mica, almenys sorprèn una mica, que una administració pública contracti una empresa especialista, una empresa privada, especialista en desocupacions, i amb un currículum que està envoltat de molta polèmica. Així per començar, Josep Maria, què et sembla aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Premià?
Home, és un signe o una evidència que la legislació que tenim a Catalunya és perjudicial per la propietat i evident per la societat en general. I més tenint en compte que aquest ajuntament, doncs, està governat per dos partits que van aprovar el passat 3 de març la llei 1/22, que és la que ha tornat a revifar les ocupacions a Catalunya, perquè permet que es pugui fer, o sigui, que el propietari hagi de fer lloguer social a l'ocupant.
Mm-hmm. El currículum d'aquesta empresa que ha contactat l'Ajuntament de Premià, la gent que desocupa, com a deia, és un currículum, en fi, polèmic. En fi, dius que la legislació no dona resposta als problemes que té el ciutadà en aquest sentit, no?
Sí, és a dir, aquest tipus d'empreses neixen arran de que la llei a nivell estatal, després concretament la llei que s'ha aprovat a Catalunya, doncs ha perjudicat a la propietat i ha beneficiat les ocupacions. Per què diem que és problemàtica o conflictiva aquest tipus d'empreses? Perquè la ratlla entre la mediació i la intimidació, doncs, a vegades és molt
fina.
Molt fina. Llavors, s'ha de tenir molta cura. S'ha de tenir molta cura, és a dir, amb aquest tipus d'empreses. Però, clar, és una evidència. És a dir, des del 2015 que s'aprova la primera llei, l'increment de les ocupacions a Catalunya és exponencial i cada vegada ens estem distanciant més de les ocupacions que s'estan produint tant a Madrid com a Andalusia, que eren les dues comunitats que anaven en segona i tercera posició. És a dir, Catalunya sempre ha estat la comunitat amb més ocupacions de tot l'Estat, però és que la diferència en aquests darrers anys i a conseqüència, de, entre d'altres, la legislació autonòmica, està fent que la diferència s'incrementi exponencialment.
Clar, tenim una llei molt permissiva, una justícia que, per desgràcia, també és molt lenta en molts temes, i el pobre ciutadà que li ocupa la casa, el pis o la torre, doncs es troba allà al mig, no? Això és un problemón.
El problema és que ens estem quedant sense arguments. És a dir, el gran problema que hi ha hagut aquí és que la banca ha sabut. És a dir, hem de tenir en compte, el 90% de les ocupacions, més del 90%, són sobre vivendes de grans tenidors, és a dir, de grans empreses, amb el que provoca que aquests fons d'inversió que han comprat immobles perquè la Generalitat no ha exercit el dret de retracte que té, es troben que prefereixen anar a l'ocupant a pagar-li una quantitat econòmica que haver d'esperar l'any i mig que pot trigar un procediment a la via civil. Aquest és el problema principal que hi ha, que arran d'aquestes compensacions econòmiques s'està incrementant el nivell d'ocupacions. I, per exemple, el Maresme, Mataró, és una de les zones amb més conflictivitat, evidentment Barcelona, Hospitalet, Terrassa, és a dir, són ciutats on, és a dir, una mateixa, qualsevol d'aquestes ciutats que t'he esmentat, pot tenir més ocupacions que comunitats autònomes senceres.
I el ciutadà que es pregunta moltes vegades, Josep Maria, és què fa la policia local, què fan els Mossos, però clar, també està lligats de peus i mans, no?, els cossos de seguretat.
Sí, clar, és a dir, aviam, haguéssim pogut fer més, és a dir, això també. El que passa que en el cas de Catalunya és evident que els Mossos d'Esquadra no tenen el recolzament dels responsables polítics. Això és evident. A partir d'aquí tenim un problema de legislació, és a dir, s'han d'acordar unes mesures cautelars immediatament en la via penal, és a dir, quan s'està ocupant una vivenda, evidentment s'està cometent un delicte amb el que la policia hauria de tenir les eines necessàries, doncs, per actuar de forma immediata. El problema ve en les vivendes que són propietat d'aquests grans tenidors, que aquí és quan la llei doncs fa dubtar al jutge, és a dir, perquè no està gaire, o sigui, no està clar, amb la qual en cas de dubte, doncs acostumen a descartar la via penal pel gran tenidor i t'obliguen a anar a la via civil, que és la que amb la que trigues, doncs això, un any i mig. A partir d'aquí, la reforma de la llei és imprescindible. És a dir, com podria acabar-se amb això? Evidentment, el Partit Socialista a l'Estat recorrent, o sigui, el president del govern, la llei 1/22, que és la que permet fer els lloguers socials als ocupants i que és la que ha provocat aquesta revifada de les ocupacions, i a Catalunya, evidentment, doncs acabar la reforma que va deixar pendent la consellera Ciuró, donant eines tant a les comunitats com als de propietaris com als ajuntaments perquè puguin interposar demandes contra ocupes.
Ara hi ha hagut un canvi de consellera, ha entrat la Gemma Ubasart, jo no sé com quedarà tot això, Josep Maria, però bueno.
No té bona pinta pel
perfil, no?
Origen, perquè hem de tenir en compte que acabi d'estar responsable de Podemos a Catalunya.
Sí, sí.
El problema d'Esquerra i del govern de la Generalitat d'aquests darrers 7 anys és que no han tingut clara una cosa, que és que l'ocupació, tal com diu el Codi Civil, l'ocupació no ha de generar cap dret. I això ho tenim al Codi Civil català. El que passa que han començat a donar drets als ocupants i, evidentment, és el que ha provocat doncs, que les màfies que es dediquen a ocupar cada vegada estiguin guanyant més diners.
I tenen cada cop més força. Una pregunta ja per acabar, Josep Maria. Creus que avui la notícia de Premià està causant un rebombori molt, molt gran i molt important? Creus que pot haver un efecte contagi i altres ajuntaments també decideixin prendre iniciatives com la que ha pres l'Ajuntament de Premià?
Sí, perquè hi ha una cosa molt clara. És a dir, grans alcaldes poden perdre les eleccions el proper mes de maig a conseqüència de les ocupacions i dels problemes que estan ocasionant les ocupacions. A partir d'aquí, o es reforma la llei de forma immediata o començarem a veure decisions i mesures com aquesta. És a dir, primer, per intentar aturar el nivell d'ocupacions que hi ha en el seu municipi, però insisteixo, és a dir, davant d'un ocupant conflictiu, l'única solució que hi ha és una reforma immediata de la llei.
Molt bé, esperem aviam què fan les administracions. Estem a punt d'entrar en un any electoral, veurem què passa amb tot plegat. Josep Maria Espanyol, advocat especialista en temes d'ocupació. Gràcies per estar al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda i moltíssima sort, eh?
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, són ja mateix 2:15. Obrim ara mateix l'àrea de serveis. Com sempre ho fem, amb la previsió del temps del Said Esbai. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya, intervals ennuvolats, tendint a cel ennuvolat, amb probabilitat de calitja en zones altes i també probables xàfecs ocasionalment amb tempesta del Pirineu Occidental a últimes hores. Temperatures sense canvis, un lleuger ascens, arribant als 30 de màxima a Lleida. 27 graus a Girona, 26 a Tarragona i 25 a Barcelona. A més, vent fluix variable reforçat al Pirineu Occidental, on podrem tenir ràfegues molt fortes de vent en cotes altes en el dia d'avui. Demà dijous esperem predomini de cel ennuvolat o cobert amb intervals matinals de nuvolositat baixa en zones del litoral i prelitoral. També probabilitat de calitja i s'esperen xàfecs ocasionalment amb tempesta a Lleida, que seran més intensos a primeres i últimes hores del dia i localment persistents al Pirineu, sense descartar-ho tampoc a la resta del territori. Temperatures màximes amb pocs canvis al litoral i prelitoral i en descens a la resta, arribant als 27 graus de màxima a Girona, 26 a Tarragona i 25 a Lleida i Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com estan les carreteres, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments tenim sobretot dificultats a la ronda litoral. Hi ha un accident en cada sentit de la marxa, un en sentit Llobregat i un altre en sentit Besòs. El cas és que estem parlant d'aturades en sentit Llobregat entre el Fòrum i Poblenou, pràcticament tocant a la zona de Ciutadella, i en sentit contrari, en sentit Besòs, un tram, de fet, força més llarg, pràcticament des de Montjuïc fins a la zona de Ciutadella, de Poblenou. Hi ha també retencions en aquesta direcció, per tant, dificultats evidents en aquesta ronda litoral. A la resta de vies, en principi, no està sent ara mateix un moment complicat, si de cert que hi ha punts amb més densitat, especialment tot el tram de Barberà de l'Vallès, de l'autopista P7 i en sentit nord. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primera intervenció de Pere Aragonès al ple del Parlament després de la marxa de Junts del govern. El president català ha fet una crida a arribar a acords i ha demanat una oposició constructiva en un missatge dirigit sobretot als seus exsocis de Junts. Pere Aragonès ara comença una nova etapa que, segons el president, obliga a tots a treballar amb mentalitat oberta. Des de Junts han recordat Aragonès que té un suport parlamentari insignificant i el PSC s'ha tornat a posar a disposició d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos de 2023 sempre que hi hagi reciprocitat a Madrid. A banda de tot això, el ple d'avui ha tingut moments de tensió quan la presidenta de la Cambra en funcions, Alba Vergés, ha tallat una intervenció del diputat de Vox, Ignacio Garriga, que ha criticat que la Junta de Portaveus hagi aprovat una declaració de suport a dos activistes musulmans de Reus i Vilanova i la Geltrú amb ordres d'expulsió d'Espanya acusats d'extremisme religiós. Pel·lícula dels fets, Yolanda Canales.
La declaració s'ha llegit al ple del Parlament, tot i que no ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris. Ho ha fet de Junta de Portaveus amb els vots d'Esquerra, Junts, CUP i Comuns. Una declaració on es mostra el suport cap a Mohamed Said Badawi, a qui consideren víctima de la repressió política i islamofòbia per part de l'Estat, en aquest cas mitjançant la llei d'estrangeria. Consideren que el seu és un procediment d'expulsió irregular que s'ha basat en una acusació sense proves d'extremisme religiós. El text, així mateix, es demana la derogació de la llei d'estrangeria i que la Generalitat activi totes les eines al seu abast per ajudar a qui han qualificat d'activista. Llegir aquest fragment la secretària segona de la mesa, Aurora Madaula.
Insta a la Generalitat de Catalunya a activar totes les eines administratives, jurídiques i diplomàtiques de què disposa per vetllar pel respecte dels drets fonamentals de Mohamed Said Badawi i totes les altres persones represaliades pels processos opacs derivats de la llei d'estrangeria que veuen vulnerats els seus drets socials, civils, culturals i polítics.
Prèviament, i a comptes d'aquesta declaració, ha tingut lloc un enfrontament entre el líder de Vox, Ignacio Garriga, i la vicepresidenta primera de la Cambra, Alba Vergés. Garriga havia censurat la declaració per donar suport a un potencial terrorista i a una persona que és una amenaça per la seguretat nacional. L'ha cridat a l'ordre Vergés per fer unes afirmacions. Ha dit que no li correspon perquè no és jutge.
I també al Parlament, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha reiterat que no permetrà interferències policials en les decisions que corresponen a la dimensió política, com tampoc ingerències polítiques a l'operativa policial. Aquestes són les seves primeres paraules des de la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. Des del Parlament, i en resposta al grup de En Comú Podem, ha reconegut diferències que l'han portat a prendre aquesta decisió de fer dimitir Josep Maria Estela.
Sí, han existit diferències i moltes coincidències també que m'han portat a prendre una decisió en ús d'una discrecionalitat i una responsabilitat que tinc com a conseller.
Elena ha recordat també que ha demanat la seva compareixença al Parlament per explicar-se a fons, ja que ha apuntat que és necessari molt matís i molta explicació, sobretot el que ha succeït i està succeint les últimes setmanes dins del cos dels Mossos d'Esquadra. Nova alerta de Càritas: el 60% de nens atesos per la ONG de l'Església Catòlica viu patiment psicoemocional, el triple de la mitjana de la província de Barcelona. El 89% de les llars amb nens i assistides per Càritas està en un estat de pobresa severa i repercuteix amb els més petits de la casa amb ansietat, depressió i també trastorns alimentaris. Guillem Campàs.
El projecte Cuidar i Créixer amb Fragilitat, elaborat amb la implicació de més de 600 pares i mares i més de 450 infants, manifesta la situació precària en la que viuen el 60% de les famílies amb fills, que no tenen un habitatge digne i viuen en un estat de pobresa severa. La Xina interpreta les conseqüències. Míriam Feu, cap d'anàlisi i incidència de Càritas Barcelona.
Els somnis dels nens acaben agafant els somnis dels seus pares, no? Que el meu pare trobi una feina, que trobem un habitatge digne, no? I no se'ls permet als nens el seu espai de ser nens, no? Els hi fem créixer massa aviat, no? I no tenen aquest espai d'infantesa que tots necessitem per desenvolupar-nos amb normalitat.
Un 89% de les llars amb nens ateses per Càritas es troben en risc d'exclusió social. A nivell laboral, el 58% tenen feina, però un 39% d'aquests no té feina per tota la setmana i el 51% treballa jornada parcial. Les dades també mostren com, malgrat que el 91% de les cases tenen algun ingrés, aquest és insuficient, ja que no supera la mitjana de 850 euros nets per família, i això provoca que el 83% asseguri no tenir recursos suficients per cobrir les despeses. Les conseqüències de la situació comporten que el 70% dels pares encastats asseguri que no pot dormir per les preocupacions que tenen, però no només els afecta a ells. El 33% dels nens afirmen no estar de bon humor, un 20% no sent feliç a casa i un 18% reconeix estar trist per la situació de la llar. Aquests maldecaps provoquen que els nens i nenes no puguin gaudir d'una infància normal i això els provocarà problemes en un futur.
Mentrestant, el gran recapte d'enguany torna a la recollida física d'aliments un cop superada la pandèmia. La 14a edició permetrà, doncs, donacions d'aliments i també de diners. A dia d'avui, els organitzadors necessiten 18.000 voluntaris per una acció solidària que anirà des del 25 de novembre fins al 6 de desembre, com t'explica el Josep Cabedo.
Des del Banc dels Aliments expliquen que mai han tingut una demanda tan alta. L'associació calcula que en els propers mesos la llista de persones a les que haurà d'ajudar s'enfilarà fins a les 250.000, de les quals 5.000 acudiran al servei per primera vegada. Bosco Fons, el director del Banc dels Aliments, assegura que si el recapte no és suficient no podran repartir les mateixes quantitats. Per això demanen una gran participació de la ciutadania.
Necessitem que en conjunt tot el que ara recaptem amb els voluntaris, amb la força dels voluntaris, sigui una xifra molt superior a la de l'any 21 i més propera a la de l'any 20.
La inflació deixa més famílies en situació de vulnerabilitat i no poden arribar a final de mes. L'augment dels preus també afecta el Banc dels Aliments. Els recursos s'acaben. Assegura el president de l'associació, Lluís Fatjó, que seguiran donant aliments però que potser han de reduir les quantitats.
Nosaltres donem el que tenim. Aleshores, en funció del que donem, donarem més o donarem menys. L'alerta que fem és, nosaltres seguirem donant aliments l'any que ve? Sí. Nosaltres, com a banc, continuarem fent i creiem que tenim perspectiva per poder-ho fer.
Per aquest motiu, des de l'entitat s'està fent una gran crida a la societat a col·laborar amb la recollida d'aliments. El formulari per apuntar-se com a voluntari ja està disponible a la web del Gran Recapte, www.granrecapte.com. La recollida es farà els dies 25 i 26 de novembre.
Treure's el carnet de conduir a Catalunya és una tasca que cada cop costa més temps per la llarga cua que hi ha per accedir a l'examen pràctic. I és que actualment hi ha una llista d'espera d'uns 67.000 persones, 67.000 catalans, per examinar-se i obtenir aquest permís. L'espera pot ser de fins a 6 mesos, ni menys ni menys. El problema, segons les autoescoles i la DGT, és que hi ha una manca crònica d'examinadors que s'ha agreujat pels 2 anys de pandèmia. A Catalunya, la província amb més alumnes pendents d'examinar-se és la de Girona. Les autoescoles alerten del col·lapse general que han de suportar Sergi Torra.
Sí, i asseguren que el problema ve de lluny. El retard s'inicia en el 2013, s'agraven per la pandèmia i ara esclata amb xifres d'espera inassumibles. Catalunya disposa de 131 examinadors, 91 a Barcelona, 16 a Girona, 14 a Tarragona i 10 a Lleida. Funcionaris públics de l'Estat, arribant a fer fins a 12 proves pràctiques diàries, però la xifra és irrisòria per la població de Catalunya i la seva demanda. Per què no hi ha examinadors? Segons el president d'Autoescoles de Catalunya, Joan Sala, COPE Catalunya i Andorra, el problema és greu i estructural. Els catalans no opositem a places de funcionaris de l'Estat i aquí es veuen les conseqüències.
Persones que vulguin optar a la funció pública a Catalunya opten bàsicament per funcions de la pròpia, diríem, Catalunya, o sigui, ajuntaments, consells comarcals, diputacions i la Generalitat. Hi ha molt poca gent que opta a funcions estatals. O sigui, els catalans opositem poc a temes, diríem, de l'estat espanyol.
Sindicats com CESIF han denunciat que l'alt nivell de vida de Catalunya i el seu clima polític perjudiquen l'arribada i continuïtat de funcionaris de la resta d'Espanya a la comunitat. Solucions. Joan Sala planteja que el govern central autoritzi l'externalització d'exàmens. Respecte a la creació d'un cos públic d'examinadors a Catalunya, Sala respon això.
No volem un cos d'examinadors catalans. Seria absurd. Nosaltres el que estaríem més per una... el que es diu, doncs, d'externalitzar els serveis, com passa amb els centres de punts, i són empreses externalitzades, són concessions administratives. I, per tant, seria una bona solució. Òbviament, no és una solució per avui ni per demà.
Mentre la Generalitat reclama la totalitat de les competències, tot i que també hi ha una falta greu de professors d'autoescola de responsabilitat autonòmica.
El Roger no és un d'aquests 67.000 nois i noies catalans que estan a les llistes d'espera per treure's el carnet de conduir, per anar a l'examen del carnet de conduir. Roger, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, tu quan fa que tens el carnet de conduir ja, a la butxaca?
Doncs me'l vaig treure el gener de l'any passat.
Mhm.
Doncs tindré un any. I bastant.
Mm. Però tu no vas examinar a Catalunya, crec que vas anar a un altre punt d'Espanya. On vas anar i per què? Aviam, explica'ns.
Me'n vaig anar a Cuenca a treure'm el carnet perquè quan acabava els exàmens del primer semestre a la universitat ens donaven una setmana i mitja de vacances i jo necessitava el carnet urgentment i amb els estudis no podia compaginar-me a l'autoescola. I llavors havia de treure'm el carnet amb certa urgència i a Cuenca em feien un intensiu i en una setmana me'l vaig treure. I a més, aquí a Catalunya, a la gran majoria d'autoescoles que vaig anar, em demanaven mínim 3 mesos, 4 mesos de llista d'espera per començar a fer pràctiques i no em garantien tot l'examen.
Mm-hmm. I escolta, com vas anar a parar a Cuenca? Vas anar trucant, et vas informar a través de la xarxa, en fi, com un xaval de Barcelona va petar Cuenca per examinar-se, aviam?
Vaig anar a Cuenca perquè el meu cosí se'l va trobar allà perquè es va informar per internet que allà oferien intensius de pràctiques perquè també treballava a l'estranger i tenia poc temps per treure's i tenia el mateix problema que jo.
Mm-hmm. I al ser d'una altra comunitat autònoma, tu ets de Catalunya, ets català,
sí. Te'n
vas anar a Cuenca, que és de Castella-La Manxa, no et van posar cap problema? Vas poder examinar-te?
Cap problema.
Però, aviam, tu com ho vas fer? Vas agafar el tren i et vas plantar a Cuenca i ja està, vas fer algunes pràctiques allí mateix, et vas haver d'empadronar amb algun habitatge, al fi, explica'ns una mica, o res.
Vaig haver de fer el canvi d'expedient, com si en canvis de qualsevol autoescola aquí a Catalunya. Em vaig agafar l'AVE fins a Cuenca i em vaig agafar un hostal allà una setmana i a fer ja 5 pràctiques al dia durant la setmana, i vaig començar a fer pràctiques un dilluns, i el segon dilluns tenia l'examen. I burocràticament no vaig servir cap impediment, tot molt fàcil.
Ja. I aviam, l'examen que es va fer a Cuenca, més fàcil, l'examen de pràctiques que va fer a Cuenca, més fàcil que el que es fa a Barcelona, o què?
Jo em vaig treure el carnet de moto aquí a Barcelona, i sincerament, de nivell, no vaig trobar gaire diferència.
Mm-hmm. Ja. Tu quina edat tens ara, en Roger?
Jo en tinc 21.
21. A mi m'han explicat alguns nois de la teva edat que entre els joves ja no hi ha tanta il·lusió per treure's al carnet de conduir. Això és així o és una... són d'aquestes, en fi, rumors que corren per les xarxes moltes vegades?
Que no hi ha tanta il·lusió per treure no sé carnet.
Sí, gent que hi ha joves que no tenen ganes de tenir cotxe, dius, bueno, escolta, no em fa falta el cotxe, no?
Sí, sí que és veritat que si ets d'aquí de l'àrea metropolitana, està molt fàcil la connectivitat per transport públic, però a la mínima que vols sortir una mica del que és Barcelona, Hospitalet i els voltants, sí que és necessari el cotxe. Clar. Sí que et dona una independència molt important, ja que no depens del transport públic, dels teus pares o d'algun amic.
Clar. I a més suposo que també és un plus important a l'hora d'anar a trobar feina, no? Disposar del carnet, també. Clar. Eh?
Sí, sí.
Molt bé, vull dir que te'n vas anar a Cuenca, te'n vas al carnet, ho vas aconseguir amb un pis-pas, i suposo que també, perquè m'anava una mica a la pressa, i també cansat d'esperar, perquè dius, clar, 3 mesos esperant anar a fer la pràctica, també la teòrica caduca, no?
Sí, bueno, com jo em vaig treure el carnet de moto, no vaig haver de fer teòric i no caducava. Però si en el cas que m'hagués fet el teòric aquí i hagués fet per la via normal, sí que em caducava en 3 mesos i em feien 3 mesos d'espera només per pràctiques. I això no em garantia en data d'examen.
Clar, clar. Déu-n'hi-do. Coneixes algun amic teu o alguna amiga teua que tingui aquest problema del que estem parlant avui, d'aquests 65.000 catalans que estan a l'espera de pujar a examinar-se? Coneixes algun amic que està en aquesta situació?
Sí, coneixo un amic meu de classe que es sent preparat per fer l'examen pràctic des de fa 3 mesos, però com no li donen data d'examen, va fent una pràctica al dia la setmana per no perdre pràctica.
Clar.
Però sí, està fent una pràctica a la setmana des de 3 mesos,
Comença
a treure el seu carnet ja.
Molt bé. Clar, i si no, sempre li queda el sistema que vas fer tu, no? Agafar, treure un bitllet d'AVE i anar cap a Cuenca o anar cap al Albacete, no? També.
Sí.
Molt bé, Roger, doncs moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres aquí, explicar la teva experiència i, bueno, que hagis trobat una via alternativa per dir, escolta, no vull fer cua i he estat mesos i mesos esperant a l'examen del carnet de conduir. A Roger, gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies. Adéu.
Molt bé, seguim amb més notícies. Per exemple, aquesta, que ens diu que els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per atemptat a l'autoritat i n'han denunciat desenes per desobediència en el desallotjament de manifestants que han irromput en el Congrés de Districte que ha començat aquest dimecres a la Fira de Barcelona. Més de 200 persones s'havien concentrat a les portes del recinte en una convocatòria de més de 50 entitats socials, sindicals, veïnals i polítiques, com la PA, el Sindicat de Llogaters, la CUP, com no, i la CGT, i contra les especulacions immobiliàries i també en defensa del dret a l'habitatge. Els manifestants que s'han quedat a l'exterior han escridassat els congressistes que accedien al recinte i alguns els han tirat fins i tot pots de pintura. S'han viscut moments de tensió tant a l'exterior com també a l'interior. I a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones aquest dimarts per la seva presumpta implicació a la mort d'un jove a Albesa, a la localitat d'Albesa, a la província de Lleida. El cos del mort va aparèixer l'octubre passat, semienterrat i en avançat estat de descomposició a la llera del riu Noguera Ribagorçana. L'octubre de 2021, la família havia denunciat la desaparició i el juliol d'aquest any la policia catalana el va identificar a través del perfil genètic. I d'altre costat, l'Ajuntament de Banyeres del Penedès ha rescatat aquest dimecres un grup de 17 gossos que malvivien en una finca a tocar d'una riera del nucli de Saifores. Els animals eren en un recinte tancat, dividits en gàbies plenes d'excrements, deixalles i aigua putrefacta. La majoria mostraven un aspecte famèlic i alguns tenien ferides, infeccions i també alguna lesió. El rescat l'ha organitzat el consistori en col·laboració amb els voluntaris de 2 protectores d'animals. A l'entrada a la finca també han participat agents rurals que han aixecat un acte administratiu i han presentat el recinte a l'Ajuntament i les protectores denunciaran per maltractament el responsable dels animals, un veí de Banyeres que es dedica a la caça. 12 minuts i les 3 en punt de la tarda és el moment de fer una pausa, bones recomanacions publicitàries i tornarem perquè encara hi ha més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saberi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Encara queden dos mesos per les festes de Nadal, però els eixos comercials ja es preparen per la campanya comercial més important de l'any. El Passeig de Gràcia a Barcelona ja té ben clar com serà l'enllumenat d'enguany. Clàudia López, com seran aquests llums de Nadal? I són nous de trinca o què?
Doncs sí, aquest any el Passeig de Gràcia estrena nou enllumenat. A partir del 24 de novembre, el cel d'aquest carrer es cobrirà d'estrelles de grans dimensions i cascades de llum al llarg de tota la via. Els estels estan inspirats en l'estrella de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. Tal i com comenta Lluís Sans, president de l'Associació del Passeig de Gràcia, la idea d'enguany ha estat crear un diàleg amb l'arquitecte Antoni Gaudí.
Sí, efectivament, la idea ha sigut aprofitar l'estel de Gaudí, que va coronar la Torre de la Verge Maria l'any passat, el 8 de desembre, que es va inaugurar. És un estel de 12 puntes, i aquest nou símbol de Barcelona incorporar-ho a l'enllumenat de Passeig de Gràcia. Per tant, tindrem 35 estrelles de 3 dimensions de 12 puntes i 60 estels més als carrers laterals. Per tant, el Passeig de Gràcia s'il·luminarà amb 105 estels de 12 puntes que representen l'estel que ara corona la Sagrada Família.
En total, el nou enllumenat ha tingut un cost de 180.000 euros, 30.000 euros més que l'any anterior. Les llums aquest any estaran en funcionament un total de 44 dies i com a nova mesura d'estalvi energètic, els comerciants han pactat amb l'Ajuntament que els llums estiguin en funcionament menys hores. S'encendran a 6:15 i s'apagaran a 10:00. Pel que fa als caps de setmana, s'allargaran fins les 11:00. Les nits del 31 de desembre i 5 de gener, els llums estaran encesos fins a 1:00.
I com ja estem amb el xip de Nadal, a Barcelona s'ha encet el debat de com serà el pessebre de la plaça Sant Jaume, que des de l'arribada de Colau a l'Ajuntament sempre ha estat envoltat de polèmica i de ser poc o gens respectuós amb el que representa les festes de Nadal. Aquest any ja hem conegut els primers detalls que apunten a polèmica. Serà barat i tornarà a sorprendre en què més sabem d'aquesta qüestió. Jorge Bati.
Així és, Carlos, l'Ajuntament de Barcelona ja ha encarregat el pessebre per a la plaça Sant Jaume per les festes de Nadal 2022, el qual rondarà un cost de 10.000 euros. Davant la polèmica de cada any, el regidor popular Òscar Ramírez ha demanat instal·lar un pessebre tradicional com el que es fa al Museu Marès. Ramírez s'ha queixat que els últims anys s'ha optat per antipessebres i ha reclamat un pessebre com Déu mana.
Es cierto que la polémica forma parte esencial del pessebre en la ciudad de Barcelona. Se puede proponer un pessebre tradicional desde la más radical modernidad. Nosotros no estamos pidiendo que sea un pessebre de siempre, pues se puede ser moderno, si ustedes quieren. Solo es cuestión de voluntad.
Per la seva part, el tinent alcalde de Cultura, Jordi Martí, ha defensat que el pessebre que es posa cada any a la plaça Sant Jaume, segons ell, busca reinventar la tradició i també assegura que aquest any tornarà a sorprendre.
La tradició l'hem d'anar reinventant. No pot ser que vulguem ser la ciutat més innovadora, més creativa i més estupenda del món i no ens atrevim a innovar amb una de les tradicions més importants que tenim a casa nostra.
Tot i la polèmica, la proposta del Partit Popular s'ha aprovat, ja que els dos socis de govern, Barcelona en Comú i PSC, s'han abstingut, mentre que Esquerra Republicana ha votat en contra i Junts, Ciutadans i Valents han donat suport.
Recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Parlem d'esports, sintonia d'Esports COPE amb el Joan Ballor. I Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí res, 10 minutets, tota l'actualitat esportiva marcada per aquesta jornada intersemanal de Lliga, tot i que els equips catalans no juguen fins demà, penso, no?
Sí, estem immersos en la desena jornada de Lliga i els tres catalans, Barça, Espanyol i Girona, efectivament, juguen demà. El Barça rebrà a les 9 de la nit al Villarreal, a l'estadi del Camp Nou. Hi ha una novetat a la llista de convocats que hem conegut aquest matí. Torna Héctor Bellerín. De seguida escoltarem a Xavi, que ha estat bé la roda de premsa, l'hem vist animat, optimista, però conscient també de que si els resultats no milloren, el seu futur podria estar en perill. Estarem de seguida a la ciutat esportiva del Barça amb l'Helena Condis, que ens farà arribar totes les notícies al voltant del Barça, el seu rival en la lluita pel títol, el líder de la Lliga, el Real Madrid. Juga el seu partit aquesta nit a partir de les 9, visita el camp de l'Elx, que és el Cué.
Molt bé, i a l'Espanyol i el Girona, alguna novetat?
Demà tenim Osasuna Espanyol. Atenció que un virus estomacal s'ha colat al vestidor de l'Espanyol. Veurem a quants futbolistes afecta. També sentirem a Diego Martínez, que ha parlat aquest matí. I també demà tenim Almeria-Girona. Amb la baixa al Girona de Juanpe també ha parlat el tècnic del Girona, Mitchell. Destaco també que avui tenim el debut del Barça femení a la Champions. A partir de les 9 a l'estadi Johan Cruyff tenim el Barça-Benfica i et dono també un resultat del Barça de bàsquet que hi va jugar i va guanyar partit d'Eurolliga a la pista del Bayern de Múnich per 73 a 84.
Serà avui també un homenatge a Alexia Putellas, no? Valor d'or, pilota d'or, aquesta tarda el Joan Camper, no?
Sí, efectivament, Alexia Putellas sortirà abans que comenci aquest Barça-Benfica a l'estadi Johan Cruyff a mostrar la pilota d'or que va aconseguir a París i també farà entrega d'aquest mateix trofeu el proper diumenge a l'estadi del Camp Nou abans que comenci el Barça-Vilareal.
Molt bé, més esports com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts amb tot l'equip d'esports de COPE Catalunya i Andorra. Joan Ballori, gràcies, bon programa.
Gràcies, Carlos.
I nosaltres ja hem de marxar, però ho fem amb un avís que ens acaba d'arribar ara mateix. El Departament d'Acció Climàtica ha activat aquest dimecres un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per una intrusió de pols africana. Les estacions de la xarxa de vigilància i previsió de contaminació han detectat dimarts, concretament, un augment important de partícules de diàmetre inferior a 10 micres en l'ambient atmosfèric de tota Catalunya. La Generalitat recomana a la ciutadania realitzar els trajectes a peu o en bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit. Fins aquí l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Segueix la informació. Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.